Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il va se délai. Il va nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 76. Quina putada, Gino. El millor homenatge, seguir pedalant. Va, esteu a punt? 3 minuts de resum sonor per posar-nos al dia. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Sierra Bullering, is she going to make a move? Royce is leading out here for Blanca Vash, our Lenis Sierra. But Blanca Vash now launches it for the line. Can Sierra come round? There is going to be between SD Works and Movistar. Blanca Vash takes the stage for SD.
Congratulations at the age of 21. How does it feel like?
Yeah, it feels really good. I'm really happy. It was really a team effort and yeah, it's a bit unbelievable.
You were supported very well by your team.
El ciclismo, segundo día de este Tour de Suiza femenino con contrarreloj individual entre St. Gallen y Atwill. 25,7 kilómetros para dilucidar a una nueva ganadora de etapa después de lo que vivimos ayer. Este es...
They do, it's time to go racing. And green they go in, Leah Gang at the third round, the UCI Mountain Bike Cross Country Olympic World Cup. Peterson blasted away by Evie Richards in the centre of your screen.
Yeah, you see the
bus to start quite fast, so that maybe the people who start less fast had a disadvantage on the climbs, and I had a little gap maybe in the beginning, but then the gap kept growing and growing.
Vediamo adesso l'arrivo di
Matej Moric. Conquista la prima vittoria di stagione, ma soprattutto Filippo Zana vince il Giro di Slovenia.
Mamma mia. Lacrime.
La
lacrime
di Moric,
per Moric,
per Gino Meder.
Dopo l'arrivo.
C'è quella tricolore, il campione d'Italia trionfa in Slovenia, la foto di gruppo, il podio finale, Filippo Zana, Matej Moric e Diego Ulissi.
E se al Giro d'Italia ha vinto uno sloveno, al Giro di Slovenia,
ha vinto
un italiano.
Ci siamo vendicati, magari.
It's obviously the worst possible outcome of the accident. We're heartbroken, the whole organization, all the teams, the riders. It's just devastating what happened. It's really hard to put in words. We just stood together with all the teams and riders in memory of Gino, and that's really all that counts for us at the moment. Is Gino was a fantastic rider.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Hem passat, ho heu sentit, per diferents escenaris en aquests 3 minuts de resum, aquest últim. És que podríem deixar eternament aquests aplaudiments als ciclistes en homenatge a Gino Mader, però anem per ordre. L'inici de tot, amb el Tour de Suïssa femení que es disputa aquests dies, amb un inici, ja de fet, no és notícia. Res de nou sota la capa del cel, domini total de l'SD Works. Primera etapa a l'esprint per Blanca Bas, l'hongaresa, i a la segona a la contrarrellotge victòria per la seva companya d'equip, Marlen Reuser. Hem passat també per la Copa del Món de BTT, de Leo Gang, amb la victòria de Puck Peeters, multidisciplinar. Puck Peeters, una de les joves que es van portar aquesta victòria a la Copa del Món de Leo Gang, a la prova masculina, per cert, victòria de Lars Foster. Hem passat també pel Tour d'Eslovènia, que més tard hi tornarem, perquè ens espera un protagonista que hi va ser disputant-lo, amb la victòria d'etapa de Matej Moric a l'última jornada amb dedicatòria per Gino Mader, pel seu company d'equip. Moric estava al Tour de casa seva, a la volta de casa seva al Tour d'Eslovènia, que, per cert, es van portar a la general final Filippo Ganna. Ho sentíem, amb aquest joc de paraules que feien els locutors italians d'Eurosport, amb un Giro per un eslové i un Tour d'Eslovènia per un italià. I hem acabat, com us dèiem, el Tour de Suïssa, amb les exhibicions de Juan Ayuso, de Remco Evenepoel, d'Ayuso en dues ocasions, per cert, però sobretot, aquest accident de Gino Mader. Sentíem com Olivier Sen, el director de la prova, explicava què havia passat, quines decisions havien pres. Tot això era abans de la sisena etapa, de la sortida de la sisena etapa, quan ja s'havia conegut la mort de Mader. I sentíem també com els corredors rodaven en una etapa neutralitzada i en què tot el gran grup, com es fa sempre, deixen que els companys d'equip, els sis companys d'equip de Gino Mader a l'equip Bahrain, arribessin en solitari amb uns quants metres d'avantatge, rebent els aplaudiments dels aficionats. Després, al cap d'una estona, al cap d'uns segons, arribava la resta del gran grup. És l'únic que hem sentit d'aquesta prova que esportivament doncs va estar molt bé. Ho deia abans amb Ayuso, amb Evenepoel, amb l'última crono per Juan Ayuso, amb victòria final per Matías Esquilmós. En fi, déu-n'hi-do, que hi ha molta teca. Ens centrem en el que ha passat. Vinga, va, entrem al territori fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al territori fletxa.
Don Antoni Fletxa, què tal? Com estem?
Molt bones, Isaac. Doncs setmana dura, cruel, la passada, en el món del ciclisme, però a la vegada un munt de curses, prèvies al Tour, i vaja, estan passant de tot, impossible no estar al cas en el ciclisme avui dia.
Sí, bé, tu has estat comentant aquesta setmana, en parlarem, perquè anirem a Bèlgica, justament una cursa que jo no he pogut seguir, com deies, dies de curses diferents, a Eslovènia, a Suïssa, que potser era la més atractiva o especial o potent d'aquestes, però és cert, és una setmana que realment els que estem al voltant del món del ciclisme estem tocats pel que ha passat amb Gino Mader, que bé, no sé com valorar-ho, però m'imagino que també surt a totes les converses i penses, tens records. Com ho has viscut tu aquests dies, aquestes hores?
No, aviam, sobretot el casino, he viscut comentant cursa que era la Volta a Bèlgica i bueno, com veus lo petit que és el món ciclista, no? Perquè al final l'accident del Gino Mader va passar a Suïssa i al mateix cop hi havia competències a tot arreu i molts ciclistes, tothom, no? O sigui, guanyant, fent homenatge al Gino Mader, o sigui, al final és un esport i la indústria és molt petit, Jo sé que sempre dic que al final acabes coneixent amb els anys a un percentatge molt alt, no?, d'aquest món i és molt proper en aquest sentit, no? Jo directament no el coneixia el Gino Mader, però sí que el mateix Xavi Florencio, no?, és un director, el David Fernández, molta gent que l'equip que és propera a ell, doncs en algun moment de la teva carrera esportiva o fora d'esportiva has tingut contacte amb ells, no? Per tant, és, en aquest sentit et toca de prop per molt lluny que estiguis, no? O sigui que pel fet que el ciclisme sigui un món petit.
Totalment d'acord. A més, un nano jove, 26 anys, un nano molt, molt vital, tothom en parlava molt bé. Bé, poca cosa a afegir, més enllà d'estar al costat de la família, dels companys, com deies, el Xavi Florencio, el David Fernández, també de l'equip Bahrain. Aquí, simplement, es pot obrir, jo crec que és interessant obrir el debat de la seguretat, perquè tots els esports evolucionen, ho veiem a la Fórmula 1, motociclisme, tots els esports evolucionen i van incorporant mesures de seguretat. El que passa que en aquest cas concret no sé si hi ha gaire marge, perquè jo tinc la sensació que hi ha molt consens en considerar el que va passar, que va ser simplement un accident de carrera.
Sí, no, al final, bueno, hi ha una investigació i les conclusions jo crec que ara no s'han de treure per entendre el que va passar, no? Perquè poder, inclús no ho sabràs mai, no? Però el que tu dius, sembla, no? que hagi estat un accident de carrera, el motiu real no se sap, i ja veurem si se sap, no? però forma part del ciclisme, no? És la crueltat d'aquest esport també, no? Que estàs molt... És molt propens a aquest tipus d'accidents també, no? I poc passa, no? La veritat, pel que podria passar, no? O sigui, després valorar si el ciclisme és un esport 100% segur o no, home, evidentment té el seu component de risc, no? I el risc que també com a corredor t'agafes, o com a sortir de diumenge, o el que sigui. És un esport on el component d'adrenalina està allà, i hi ha qui la tragui més, hi ha qui la tragui menys, però sobretot hi ha un risc i poden passar coses, no? Per desgràcia, que és el que va passar, no? Va ser una desgràcia i mala sort també, no? Ho has de tenir i sí que ha entrat en debat moltes coses sobre la seguretat del ciclisme, com has dit, no? Sobre el ciclisme evoluciona, la seguretat també ha d'evolucionar. Sí, estic d'acord, no? El que estic en desacord és en certs debats que s'obren en dir, no, és que ara sembla que es vulgui canviar aquest esport, no? Que diguis, no, és que i aquí s'atreveix a dir que no, que qui vulgui córrer, que només ho faci cap amunt, cap a baix, no. Dius, bueno, per això ja existeix, es diu una escalada, no? O sigui, és que clar, són disciplines diferents, al igual que existeix la disciplina de l'ascens. Per tant, jo entenc que com a esport, el ciclisme, de manera global, el descens, el fet de prendre un risc en un entorn competitiu és un avantatge per alguns, no? Per qui vol agafar aquest risc, per qui té la destresa i, per tant, si estàs traient aquesta avantatge a qui la té, aquest esport canvia, no? I, bueno, és un tema complex en aquest sentit, perquè al final, dins de la seguretat, l'organitzador el que ha de fer és, bueno, trobar l'equilibri, evidentment. Però això no vol dir que no tinguis aquest risc i que passin fatalitats com la que es va viure la setmana passada, perquè és evident que tornarà a passar.
Sí, estic molt d'acord amb el que dius, i a part crec que no hem de defugir els debats, lògicament s'han d'encarar, s'ha de parlar seriosament i amb arguments de les qüestions. Hem d'escoltar sobretot els ciclistes, que al final són els que estan, o en el teu cas estàveu allà pedalant i suant i patint tot això, i és cert que, bé, el que deies, que al final el ciclisme és un esport en el qual intervenen molts elements, i un dels quals és els descensos. Justament aquell mateix dia crec que va ser vull dir, hi havia molts comentaris elogiant el descens de Juan Ayuso perquè va arriscar molt i es va acabar emportant la victòria. Doncs bé, forma part de l'esport. Una altra cosa és que per circumstàncies externes aquella carretera estigués en males condicions, com va passar, per exemple, crec que va ser la penúltima etapa de la Volta a Catalunya d'aquest any, que l'organització de la Volta va decidir rectificar i anul·lar una part o un descens que hi havia, que dius, bé, si la carretera està malament, doncs bé, està bé aquí prendre mesures de seguretat, sí.
Clar, un atac a d'oli, una carretera en mal estat, precipicis, que dius, ostres, que aquests precipicis massa riscos, massa risc pels corredors, o sigui, clar, jo estic d'acord, que això s'ha de vigilar, i ja fa temps que s'intenta vigilar i minimitzar aquest risc perquè tampoc val la pena, no? Però clar, hi ha molts factors, no? Des del número de corredors que surten a una cursa, no és el mateix que surtin 200 que en surtin 50, no? Mm-hmm. Si els has de fer passar per un tram, i això entra molt en debat al Tour, no? Ah, és que què fan? Per què fan aquests trams? Bueno, doncs, i per què surten tants corredors, no? O sigui, també és un... Sí, sí. Es podria plantejar això, doncs perquè no interessa, perquè molts esports tothom vol estar al Tour. O sigui, siguem honestos, bueno, i perquè si tothom vol estar al Tour és perquè hi ha un espectacle. Ara, de quin tipus és l'espectacle... Vale, s'ha d'analitzar, però és que el que tu has dit abans també s'elogia, certa manera de... certa habilitat de ser ciclistes en situacions riscoses, no? Sí, és perquè forma part de l'espectacle, clar.
Ja només una última cosa, i jo crec que fem bé, defugint qualsevol detall morbós perquè no ens porta enlloc, però tu, que has estat ciclista professional un munt d'anys, entre els ciclistes, quan hi ha etapes allò amb algun descens que dius, aquí avui es liarà perquè no sé qui atacarà, o anem alerta que hi ha un descens... Vull dir, tot això forma part de les converses que teniu allà dins el pilot, sigui abans de la sortida o bé durant l'etapa?
Sí, quan hi ha algú de molt de risc, el que s'entén és comunicar això, no? Atenció, perquè feu atenció en aquesta tram, en aquesta zona, perquè no prendreu riscos, massa riscos, també poder el director t'ho diu, i també al final és això, no? Has d'arribar, no? Has d'arribar a casa, i els riscos sempre els has de mesurar, no? Fins a quin punt val la pena fer una arriscada més al compte, no? I mira, el Van der Poel, per exemple, aquí a la Volta a Bèlgica va fer un atac a la penúltima etapa a 37 de quilòmetres de meta, i també una petita baixada d'una colina, un parell de curves, va fer una de les seves, no? A part de l'escapada que era de les seves, va traçar d'una manera, va aprofitar tota la traçada, i, home, és un espectacle, però dius, vale, fins a quin punt val la pena arriscar així, no? Perquè et posen al terra, doncs perdeu tot, no? Però, bueno, forma part del seu estil, sí, sí, de la seva manera de lluir-se, de fer-ho. A part, baixa molts cops agafat a dalt, que ni frena. O sigui, bueno, clar, és que només ho fa una persona, no? Un corredor. El Sagan en feia d'aquestes també moltíssimes, no? I hi ha gent molt hàbil, i on tu, on, per exemple, tu i jo podem veure un risc, d'altra gent poder no el veu, aquest risc.
Clar.
Això és com el Freire, quan li dius, ostres, que l'últim quilòmetre de Sant Remo, i ell et diu, no, és que a mi l'últim quilòmetre, de cop i volta, tots es posava en càmera lenta. I, ostres, clar, per mi era passar de tot allà. Clar, això és una capacitat, és una habilitat que tenen certs corredors, i que jo no la tingui, a mi què em fa? Doncs em fa frenar i dir, vale, aquest és el meu dia. I d'altres dius, ostres, però si això és superfàcil. Clar, és que és un tema complex, és un tema complex.
No? Sí, sí, però com deies a l'inici, un altre tindrà l'habilitat pujant i tu no la tindràs, i escolta'm, doncs allà t'agafarà avantatge.
Clar, sí que... clar. És que el ciclisme és un esport molt global, que a part té les seves dies, els seus dies per especialistes. Mira, això és un dia per l'especialista de l'escapada, perquè hi ha una cronoescalada. És un dia per l'especialista de l'esprint, i per això són 3 setmanes del Tour de França, i és la prova més important. Dic el Tour perquè és el que més... Uh-huh. Nutrilitat té en el món del ciclisme, i tothom sap que el Tour precisament és això, és que has de ser el millor en tot, més o menys, o poder no el 10 en tot, però un 9 en tot ho has de ser per guanyar un Tour de França, i sí que al final es guanya en una crono o en una pujada, no? Però clar, també tothom, jo sempre dic, i ara és el que es parlava molt a la Volta a Bèlgica, és que al final... Tothom que està preparant el Tour de França ha de ser capaç de, mínim, 3 dies superar etapes de muntanyes, 3 dies seguits. Per això tothom prepara la muntanya, tot i que no siguis especialista d'un escalador. Si vas al Tour de França, com no pugis, és que no l'acabaràs. És una exigència que la prova en si ja t'ho posa, no? I en certa manera, t'exigeix que siguis capaç... Al velocista li exigeix que sigui capaç d'escalar. A l'escalador li exigeix que sí, que passa d'esprintar o de baixar. És que a tothom és una cosa que l'exigeix allà on ell és menys hàbil i ho ha de treballar. Per això premia d'una manera molt especial el millor corredor durant aquestes 3 setmanes.
Sí, sí. Sí, la reflexió és aquesta. Ah, per cert, tu ja ho has dit, has estat seguint a Bèlgica aquesta setmana, el gran nom propi ha estat Van der Poel. Jo no he pogut veure res de la cursa, però vaja, el que sí que llegeixo tot arreu és que ha estat el gran nom destacat.
Ho ha estat, i també els sprinters, hi ha hagut una batalla molt, molt xula entre el Jakobsen i el Philipsen, i a l'Ewan hi havia per allà, però no li han deixat el pobre corredor australià, però el Jakobsen, el Philipsen... com a sprinters favorits pel Tour de França, també ha estat una lluita molt, molt maca de veure, i bueno, el Van der Poel que arriba fort del Tour de França, i a veure aquestes primeres etapes. Però vaja, jo el poso com un dels candidats, perquè està pujant molt bé també, i no sorprendria que agafés el mallot els primers dies també.
Mm. Bé, bé, interessant, m'ho apunto això. M'agrada també que apuntessis els sprinters, que a vegades ens fixem, sí, aquests dies previs al Tour en com arriben Vingegaard, Pogacar i la resta, però l'estat de forma dels sprinters també és important, que aquest Tour ja es va acostant, o sigui que hem d'anar prenent la mida a tots els ciclistes. Bé, bé, Joan Antoni, avui dia reflexiu i molt interessant. Jo crec que calia fer aquesta reflexió més enllà de cridar, de donar grans titulars, d'opinar des del sofà com fem moltes vegades des de casa, i ha estat interessant perquè la gent que ens escolta n'aprengui una miqueta i prengui consciència també.
Molt bé, Isaac, ha estat un plaer.
Doncs vinga, fins la propera.
Fins la propera.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I del Fletxa passem al protagonista d'avui. És el Martí Márquez, 27 anys, fill esportiu de l'estructura de l'escola del Lizarte i ara del Kern Pharma, on ja fa un munt de temporades que hi és. Ell acaba d'aterrar del Tour d'Eslovènia i ja ho veureu, si no el coneixeu, que és un tio collonut. Quedeu-vos, que us ho passareu bé. Us aviso, això sí, potser no callem. Va, de seguida sabreu per què. Martí, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal, com va tot?
Bé, a veure com va això, que en principi hem de fer una entrevista, però tu i jo quan ens fotem a xerrar aquí surten unes converses llarguíssimes en què parlem de tot, eh?
Exacte, comencem a parlar i no ens en recordem ni de l'entrevista ni res.
Va, primer de tot, felicitats per tu i per tot l'equip, perquè quin Tour d'Eslovènia, eh? Amb el Jordi López de Zé, millor equip, amb el Raül com a millor jove, no sé si em deixo res.
Bueno, sí, inclús allà disputant etapes amb Pau Miquel, que es va ficar ja en finals així amb sprinters purs com són el Bauhaus i Groenewegen, que també, ostres, que també jo crec que s'ha de destacar aquestes posicions de cara als finals d'etapa.
Home, s'ha de ser valent, eh?, per ficar-se al costat d'aquesta gent.
Ostres, sí, perquè el respecte donen, una mica, eh?
I tant que sí. Oh, i el Jordi López, desè, si no tinc mal entès, quina temporada que està fotent el Jordi, eh?
Sí, Jordi està molt content, està rendint a un molt bon nivell i ja va començar, ja es va començar a sentir bé, ostres, va guanyar Taiwan, això li va donar una motivació molt gran i després, doncs, les curses que ha anat fent també ha rendit a molt bon nivell, inclús, doncs, una de... ara perquè aquí ha fet el Dauer i va guanyar Taiwan, però a Mercantour també, ostres, ha escapat tot el dia, l'últim any agafar, em va estar explicant records de bats i tot, i, ostres, està rendint molt bé i me n'alegro perquè és un molt bon noi i fa les coses molt bé també.
I tant que sí, tens tota la raó. Per cert, m'has de resoldre un dubte que tinc. He vist una fotografia i no tinc clar si quan esteu tot l'equip al podi el cobra l'ampolla de cava i fota la resta ben xops, ets tu o no?
Sí, sóc jo, perquè justament vam pujar tot l'equip i, bueno, es van saludar, doncs, la gent de l'organització i tot, ens van donar un ram de flors i com un trofeu per tot l'equip. I van deixar com l'ampolla de cava ja supergran aquestes de celebració i era en plan, no sé qui va comentar, ostres, que tenim l'ampolla aquí, com que ningú la volia obrir, jo vaig dir, bueno, doncs jo no ho he fet mai, això, crec que és una bona ocasió per fer-ho. I sí, vaig avisar la gent, vam ruixar una mica els càmeres i tot, però va quedar una bona foto i un bon moment per recordar.
En alerta de no fer un gir mai, de fotre't el tap a l'ull, però la resta...
Clar, va ser graciós perquè Urcom va, quan vam acabar... Bueno, jo recordo que ho estava fent i quan vam acabar Pablo em deia, però para ja, no sé què, i jo pensava, el meu cap pensava, això fins que deixi de sortir espuma, jo segueixo aquí ruixant. I després l'Urco em va dir, tu, tio, però això ho has de fer com cap amunt, no com cap a la gent, imagina't que li dones algú al cap, i jo, ja, però és la típica que fas cap amunt i et dones el cap, o fas un gir mai.
Sí, Déu-n'hi-do. Bé, estem parlant molt de l'equip, i tu què tal? Jo crec que això et defineix una mica, eh? Tu ets un tio molt d'equip, molt treballador, molt generar bon ambient, molt intentar que l'equip avanci en tots els aspectes, però individualment com t'està anant tot plegat?
Ostres, jo crec que molt bé. Ostres, sí que vaig començar una mica... un inici de temporada complicat amb alguna caiguda, bueno, vaig caure a BC, ja em vaig retirar i tot, i bueno, a Dunkerque fa cosa d'un mes també vaig caure i vaig haver d'abandonar, però la veritat és que el rendiment m'estic sentint molt bé i els números estan sortint bé, tant la part de l'estaf com de preparació estan contents i estem veient uns bons progressos i que estem anant endavant i no sé, a l'hora de treballar i de marcar objectius amb els directors de cara a treballar i sobretot a enfocar un objectiu clar per tot l'equip, i jo crec que, ostres, que es nota i que ho estem fent molt bé, i personalment a mi em motiva que sentir-me valorat dins l'equip, sentir-me que sóc útil i que conjuntament podem arribar a aquests objectius.
Ha estat dur per a Eslovènia? Abans em deies que algun dia, fins i tot amb calor, amb alguna jornada molt dura, que fins i tot et costa una miqueta recuperar.
Sí, bueno, ha sigut dur per destacar sobretot el tema de la calor. Sí que, clar, podríem dir que Eslovènia, ja ens van preguntar abans d'anar al tema dels dos arroyos, de si volíem canviar alguna cosa, i vam dir que sí, perquè l'any passat ja l'equip és la tercera edició que participa, i Eslovènia és un país que tu pots veure el rotòmetre, un port de tercera, i pensar que, o no donar-li importància, però són ports de tercera els quals que igual són 3 quilòmetres o 4, però clar, poden tenir un descansillo o parts del 5, percentatge del 5%, però a la vegada tenir un quilòmetre amb més del 14%. Clar, que dius, ostres, que també s'ha de destacar, i això implica també l'atenció per entrar ben col·locats, perquè vulguis o no, doncs són ports curtets que es pot estirar tot i que es pot trencar la cursa en aquell moment.
Ara començo a entendre per què són tan bons els eslovens, perquè no indiquen que hi ha gairebé port i després es troben el que es troben, i d'aquí surten Pogacar, Roglic i companyia, eh?
Exacte, sí, ostres, és que vas amb una mentalitat i no li dones importància, perquè depenent quin lloc penses, una cota de tercera o França, clar, alguns cops que li posen port de tercera i no deixa de ser un rapatxó al 3-4%, però clar, ja et trobes algunes rampes així i dius, ostres, això ja pica.
Sí, ara fora conyes, sí que Eslovènia aquests últims anys s'ha posat al mapa ciclista, no només per aquests dos que et deia, hi ha molts altres ciclistes de primer nivell, el propi Moritz, que va guanyar, crec que va ser la penúltima etapa, diria, però... No sé si socialment vosaltres ho heu percebut, això, quan aneu pels hotels, quan amb els desplaçaments amb l'autocar cap a les sortides, si noteu que realment és un país on l'afició ciclista està creixent.
Sí, vol dir que Mohorik va guanyar ahir l'última etapa.
Ah, l'última,
sí, cinquena, sí. L'última, sí. Però sí, això el que comentes de l'afició d'Eslovènia en general, moltíssima afició, també tenen molts equips sí que són equips continentals, però sí que, ostres, un clar exemple és el primer hotel en el que vam estar, no recordo, 3 nits vam estar, i era un hotel ambientat amb ciclisme, o sigui, per jugar a bicicletes, inclús només entre recepció tenien una botiga, doncs, per si volies comprar suplementació, per si volies comprar samarretes, material de bicis, una pantalla gegant tàctil per mirar rutes, ja sigui de passeig, carrils bici, a carretera, mountain bike, gravel, el que vulguis, i ja preparat inclús per tema equip ciclistes, o sigui, l'equip estava ja amb l'autocaravana i es podien, doncs, inclús per netejar, inclús reposar aigua a les autocaravanes, tot, i sí que inclús el dia abans de rodar, això que para de fer un cafè tranquil·lament i la gent inclús et comença a parlar, o sigui, es veu un equip, et pregunten, i inclús ens van dir que Roglic vivia a 30 quilòmetres de la localitat en la que vam parar i tot, o sigui... Ja veus, és molt ciclistes, i vull dir, vam anar a fer una carretereta així com per fer una activació, i no és això que dius, una carretereta no hi ha ciclistes, gairebé, no, que vam trobar ciclistes, i això que era entre setmana, era un dimarts.
Déu-n'hi-do. Mira, alguns amics aquests últims estius han anat de vacances a Eslovènia i sempre em passen fotos de si he anat al poble de Pogacar, he anat al poble de Roglic, on hi ha pancartes, on hi ha, en alguna rotonda hi ha algun monument d'homenatge. És a dir, que el país s'ho ha pres seriosament, clar, no és per menys, amb les figures que tenen.
Sí, clar, amb els trossos de ciclista que tenen així de bons, ostres, doncs, clar, ho viuen, i és que és això, anaves corrent i una afició, i els pobles, els nens sortien de les escoles animant-te, o sigui, inclús nosaltres ho parlàvem i dèiem, és que és una de les curses que té més ambient, ja sigui arribada, meta, i altres curses, doncs, tu passes per algun poble i sí, veus gent animant, però és que allà ja veies a tots els nens, l'organització donava banderes a tots els aficionats que s'apropaven a veure la cursa, i un ambientat, però que, ostres, molt maco de veure.
Que guapo, que guapo. Per cert, aquesta setmana hem tingut un moment molt dur al món del ciclisme, amb l'accident i amb la mort del Gino Mader. Com us n'entereu? Com coneixeu vosaltres la notícia?
Doncs nosaltres ens ho van dir el divendres, va ser divendres, sí?
Sí.
Sí que vam veure la notícia el dia anterior que va caure i que estava... estava greu, però no, en cap moment, bueno, vam parlar de que havia caigut per un barranc, tal, però no vam pensar, ostres, bueno, està a l'hospital, està en observació, i sí que el dia següent és com que estàvem corrent, però no notàvem com que el director Pablo no parlava tant com inclús en altres etapes, era com el veiem així, i va ser arribar a meta, i el primer que ens va dir, en comptes de, pues, de parlar-nos de la cursa, com havia anat això, el primer que va dir va ser que, bueno, que havia passat aquesta terrible notícia, i sí que, ostres, nosaltres mateixos ens vam quedar una mica de pedra, perquè o sigui, vens de córrer, d'estar posant colzes, de baixar ràpid, de... Ostres, pues, se't fica una mica la pell de gallina, eh? I, ostres, després, pues, jo vaig parlar amb la meva parella, amb la família, i és com que, ostres, intentes, pues, inclús jo mateix em vaig pensar, no entris a les xarxes socials perquè, clar, veus la notícia, entres a les xarxes socials, veus la foto i en comptes de voler com desconnectar d'alguna manera o altra, és com que penses i dius, és que no deixa de ser una persona que ha tingut aquest accident fent el que tu estàs fent. I clar, vulguis o no, ostres, és complicat, eh? I el dia següent el pelotón es notava que havia passat aquest terrible accident.
Hosti, que dur això que estàs dient, perquè mira, la meva reacció o el meu sentiment va ser exactament el mateix. Primer penses que és un accident greu, però bé, dius, ja tindrem notícies d'aquí uns dies, i després l'endemà, tot i saber que estava greu, no és una notícia que t'acabis esperant, i m'imagino que vosaltres, sent companys de professió, vam compartir moments amb ell, i estant allà competint aquests dies, doncs encara havia de ser molt més dur, perquè al final, ara ho deia el Fletxa fa una estona, el ciclisme, encara que estiguis competint en d'altres equips, doncs acaba sent com una família, perquè és un món petit on acabes coincidint sempre amb l'un, amb l'altre, amb un mecànic que ara està en aquell equip. En fi, notícies tristes que esperem que no haguem de comentar mai més. Per cert, amb tu en alguna ocasió hem parlat de gravel. Ara aquesta setmana es disputarà la Migration Race a l'Àfrica. No sé si la seguiràs de lluny o tu toca estar concentrat als campionats d'Espanya.
Bueno, sí que el tema gravel està... No sé, m'agrada doncs, sí, sortir amb gravel per aquí la zona, els dies suaus, així. De fet, ara un amic que em porto molt bé aquí, que sí que ell no competeix ni res, però mira, ara tenia una gravel, se la va vendre i ara ha tornat amb la gravel i vulguis o no, doncs, pels dies suaus i això s'agraeix, no sé, el fet de... No sé, inclús a la parella li dic, ostres, tinc ganes de sortir amb gravel, de no pensar en cotxes, de desconnectar, de ni mirar watts, ni mirar números, fer una ruta, disfrutar i... Sí que m'agrada. I el fet de seguir les competicions de gravel, sí que, ostres, algun dia m'agradaria competir amb algunes, a veure si amb l'equip podem organitzar-ho i parlar-ho, perquè a l'equip no sóc l'únic que fa gravel, hi ha algun altre company que també
sí, li agrada. Sí, a qui li agrada. Tot.
Ostres, doncs tenim a Raül, que també fa gravel, Raül García, el seu germà també, els dos germans tenen gravel també, amb Kiko també té gravel i Pau Miquel també, i no sabria dir-te si algun més, però... Hi ha algun que inclús m'està dient o m'està preguntant de què li agradaria mirar-se alguna, doncs per això, per els dies així suaus, desconnectar i, no sé, també com a pretemporada, no sé, aquí jo tinc el Montseny, que tinc unes rutes superguapes i pujar per pistes, que no tens ni cap, no has de preocupar-te de cotxes ni... I després poder empalmar amb les carreteres, doncs m'agrada.
Molt bé. Ara t'ho deia, la propera cita, Martí, és el Campionat d'Espanya, eh?
Correcte, sí, ara aquest cap de setmana marxarem, no sé si divendres o dissabte encara, han de passar el planning, però sí, ara Campionat d'Espanya amb un objectiu clar, doncs, òbviament guanyar el Campionat d'Espanya amb Ken Farma i, ostres, i a veure si ho podem aconseguir, perquè després es fa goig, després anar amb la bandera de nacional, ostres, doncs, vulguis o no fer-te el que et faci a l'equip humà personalitzat, ostres, doncs amb un objectiu comú treballar tots junts doncs, per aconseguir-ho.
Home, i a més, tampoc és cap gran secret ni ho defenso jo sol. L'equip transmeteu un bon rotllo i que esteu fotent les coses bé, que jo crec que molta gent se n'alegraria. No sé si vosaltres també des de fora veieu els aficionats que us animen o no, però sí que transmeteu aquesta sensació com a equip.
Sí, ostres, ho notem nosaltres i a la vegada doncs sí que hi ha companys de professió, això que diem, no sé, em porto molt bé amb altres ciclistes i això, i inclús m'ho diuen, és que el vostre equip des de fora es veu que hi ha molt bon ambient, esteu coincidint en els hotels amb altres equips i ens veuen riure, ens veuen xerrar de qualsevol tema que se'ns passa pel cap i pues, no és això que sempre parlant de... o estan amb les xarxes socials, no? Que estem dinant i estem rient-nos, estem fent bromes l'un amb l'altre, estem burxant, per dir-lo així d'una altra manera. A mi em fan saltar perquè salto molt ràpid i sempre s'estan rient d'això i jo segueixo el rotllo i, o li fem a un altre i sí, ostres, ens ho passem molt bé.
Com aquesta conversa, Martí, veus, al principi ja t'he dit que seria, que havia de ser una entrevista i que acabaria sent una conversa, i és el que ha acabat sent, una conversa, per tant, parlar de ciclisme. Que et vagi tot molt bé, anem parlant, més endavant tornaràs a passar per aquí i ens explicaràs com et va tot plegat, d'acord?
I tant, jo encantat de seguir explicant i conversant.
Molt bé, Martí, una abraçada.
Una abraçada, Isaac.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Radio Volta.
Llega el anochecer, dinero o placer, todo a distorsionar. Más, reírme sin parar, llegar donde tú estás, no hay mucho por hacer. Voy con el viento a favor, aireando mi adicción, envejeciendo más y más. Me quema la impaciencia, estoy pero no estoy. Me escuece la conciencia cuando dan las dos. Quiero romper el aire de una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? Ni qué pensarán mañana al despertar. Mal, cambiar la realidad, hablando por hablar. Hay ganas de actuar. Tú, ni contigo ni sin ti, ¿qué más puedo decir? Si ya no sé quién soy. ¿Ves? Mis ojos son mi fe. Tu sexo sabe a miel. Empiezo a clarear. Alarde de ciencia necesario para parar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarse cada vez, una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? Ni qué pensarán mañana al despertar. Estoy pero no estoy. Me escuece la conciencia cuando dan las dos. Alarde de ciencia necesario para pagar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarme cada vez, una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? Ni qué pensarán mañana al despertar.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.